continuant amb la programació religiosa, ara des de Menorca oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Forit, Antoni Pullani i es controla Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra església i una reflexió de Càritas Menorca.
Avui celebrem el Domun, una gran oportunitat per implicar-nos en la missió universal de l'Església i per millorar la vida de les persones més vulnerables.
Sí, tots poden contribuir al moviment missioner amb els nostres donatius i la nostra pregària.
Començant, idò, i ho fem aquesta setmana amb un nou comentari sobre els inicis del projecte mestral de Menorca.
A inicis del 90 es posen sobre la taula les primeres idees, converses i decisions del que seria el projecte d'economia sociolaboral mestral. L'any 1990, Càritas Mallorca inicia el projecte Fundació de Xalles. Josep Capó, menorquí establert a Mallorca i part de les Joventuts Obreres Cristianes, comparteix la informació d'aquest projecte amb l'equip directiu de Càritas a Menorca en aquest moment. Lina Pons, directora, Antoni Carreras i Sor Enriqueta Garriga.
S'inicia un treball que culmina en la creació de la Fundació Mestral. Sota un conveni que signen el Bisbat de Menorca, el Consell Insular i PIME. L'any 1993, amb el suport del Consell Insular que cedeix un espai a sa granja, es comencen les primeres recollides i gestió de les mateixes en aquest espai.
Aquest espai va estar en funcionament durant 6 mesos fins que l'espai es va quedar petit. Els participants eren persones en situació d'exclusió o amb alguna discapacitat. En aquests moments es recollien essencialment roba, mobles i bicicletes.
S'inicien converses amb l'Ajuntament de Mó, el qual cedeix a Càritas els terrenys situats en el camí de Torrelló. Finalment, l'any 1995, la nau mestral es converteix en una realitat. El nou espai s'aixeca amb fons propi i és inaugurat pel bisbe Francesc Xavier Ciuraneta.
En aquestes primeres setmanes de l'Assemblea General del Sínode de Roma, segons s'ha informat el president de la Comissió per la Informació, Paolo Ruffini, prefecte del Dicasteri per la Comunicació, els participants han expressat la gratitud al Papa Francesc per la bellesa d'aquest moment en què estan experimentant la naturalesa polièdrica de l'Església Catòlica.
Jesús, Església, família, sinodalitat, escolta, comunió, pobres, joves, comunitat i amor. Aquestes són algunes de les paraules més recurrents aquests primers dies de treball del sínode sobre la sinodalitat, que ha arribat al final de l'examen de la primera secció de l'Instrumentum Laboris.
Entre els temes que van sorgir als informes de cada grup de treball destaquen la formació a tots els nivells, dels sacerdots, als seminaris, a les famílies, la corresponsabilitat entre tots els batejats. Un dels objectius que s'ha destacat és la necessitat de dedicar esforços a repensar noves formes i nous llocs de participació en la comunió i en la història mil·lenària de l'Església.
I ara entrem a la informació de les activitats o que estan notícia aquí a la nostra església menorquina aquesta setmana. En primer lloc, els hi oferim la informació sobre la primera jornada de teologia de Cacús.
Recentment ha tingut lloc al Seminari Diocesà la primera jornada de teologia amb una xerrada sobre el tema el ministeri i els nous ministeris de l'església, a càrrec del prevere i doctor en teologia Jaume Fontbona. En el context de l'Assemblea General del Sínode, que s'està celebrant aquest mes d'octubre a Roma, la xerrada es va enfocar en les diferents funcions dels membres del poble de Déu.
L'Església és tota ella ministerial, és a dir, el servei de l'anunci de l'Evangeli i de la construcció del Regne de Déu, i aquesta ministerialitat es fonamenta en el baptisme, on tota persona rep una identitat, la de ser cristiana, fill, filla de Déu, i germà, germana de Jesucrist, i una missió, la de continuar la missió de Jesucrist amb la força de l'Esperit Sant.
En aquest sentit, el prevere va explicar que dins l'Església hi ha els ministeris ordenats, bisbe, preveres, diaques, i els ministeris no ordenats.
Els ministeris no ordenats són els que no han rebut, per això es diu no ordenats, no han rebut el sagrament de l'orde. I són els ministeris que es basen en el sagrament del baptisme i també en la missió de tota persona batejada al servei de la paraula, de la litúrgia i de la caritat solidaritat. D'aquests ministeris n'hi ha tres, se'n diuen instituïts, que són el del catequista, que per tant aquí és bàsicament el servei de la paraula, el de l'acolitat i el del lectorat, que aquests dos són el servei de la litúrgia.
A continuació els hi explicam com s'ha viscut la vetlla pregària amb els joves.
Els dies 6 i 13 d'octubre es va celebrar una vetlla de pregària amb els joves i adolescents al Centre Catequístic de Sant Miquel a Ciutadella i a la parròquia de la Mare de Déu del Carme a Maó. A Ciutadella, un grup de joves va discernir la importància de ser camí i esperança enmig del món i, sobretot, la necessitat de deixar de banda les foscors que ens fan tenir por de caminar cap al Senyor. Els va ajudar a reflexionar una cançó que porta per títol «Tu ets el camí». D'altra banda, a Maó, els joves van compartir una estona de pregària amb dos testimonis de fe molt inspiradors, Maribel Pereda i Sagrario Pérez, missioneres del Verbum Dei.
I per acabar, tots els detalls de la jornada d'inici de curs de la catequesi.
El 12 d'octubre, dia de la festa de la Mare Déu del Pilar, es va celebrar la jornada diocesana d'inici de curs de la catequesi i es va fer a l'església de Sant Martí des Mercadal. Es va comptar per segon any consecutiu amb la participació de Joan Àguila, prevere i director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, el qual va presentar als catequistes de Menorca diverses opcions per a l'aplicació de la nova proposta de catequesi.
Bé, la metodologia del procés d'iniciació cristiana intenta apartar-se una mica del camp acadèmic, que no sigui una, com en teníem, no, abans, una classe o una qüestió de lliçó o de continguts, sinó que volem anar molt a l'experiència, a la trobada amb Jesús i al testimoniatge del catequista. Per tant, és una metodologia que se centra molt en la vida de la comunitat, en l'experiència de pregària i, en definitiva, amb la trobada amb Jesús.
Després, el matrimoni format per Tere Gensà i Diego Dubón van compartir el seu testimoni en la catequesi de família, acompanyant els pares durant l'etapa de catequesi dels seus fills.
Partim primer d'un moment previ de pregària que mos predisposi per aquesta sessió. Després, escoltam un testimoni que a vegades pot ser en viu i en directe, poques, o moltes vegades un testimoni gravat, a partir del qual, vinculat al contingut de la paraula de Déu, dona lloc a una reflexió de la qual no necessàriament hem de treure de moment cap conclusió. Hi ha després un moment de silenci i també hi ha unes preguntes que acompanyen en aquesta reflexió per tal de que penetri aquesta paraula de Déu i arribi al cor de tots, d'acompanyants i d'acompanyats. Acabam després amb un altre moment de silenci, amb una pregària d'acció de gràcies, i ho vinculam a l'Eucaristia.
Finalment, va tenir lloc l'Eucaristia d'enviament dels catequistes, presidida pel bisbe Gerard. Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Campanya del Domum 2023.
Avui, 22 d'octubre, totes les col·lectes de les misses aniran destinades al Domum.
Ordenació diagonal de Jaume d'Enclar Quevedo.
Avui cap vespre, a les 17 hores, a la parròquia de la Mare de Déu del Roser d'Escastell, Jaume d'Enclar rebrà l'ordenació diagonal de mans del bisbe Gerard.
Festa de Sant Antoni i Maria Claret. Es faran diferents celebracions.
Diumenge 22 d'octubre a les 10 hores, Eucaristia. Tot seguit, xocolata i enciamada i actuació a la plaça de l'Empordà del grup folclòric Arrels de Sant Joan. El dimarts 24 d'octubre, festa del titular, a les 20 hores, Eucaristia presidida pel bisbe Gerard. i dissabte 28 d'octubre a les 17 hores jocs infantils al pati de la parròquia, a les 19:30 hores eucaristia i a les 20:30 concert a la plaça de l'Empordà del grup Eva Pons Trio.
Consell de Presbiteri i Col·legi de Consultors.
Dimecres 25 d'octubre al matí al Toro, sessió constitutiva del Consell Presbiteral i el Col·legi de Consultors.
Assemblea Regional de la Confem.
Dissabte 28 d'octubre, trobada a Palma dels religiosos de la Confem, Balears. Conferència a càrrec del claretià Gonzalo Díez. Tot seguit, missa i dinar de germanor.
Presentació del llibre dels 50 anys de Santa Maria.
Dissabte 28 d'octubre, a les 21 hores, a l'Església de Santa Maria de Ferreries, presentació a càrrec de l'historiador Miquel Àngel Casasnovas del llibre dels 50 anys de Santa Maria, escrit per Bosco Faner i 12 testimonis. Tot seguit, concert de la coral Clau de Sol.
Escoltam ara en la veu d'Anna Maria Antònia Llambies, responsable del voluntariat de Càritas Menorca, la reflexió que han preparat els companys de Càritas sobre la campanya Ningú sense llar, que es celebrarà el diumenge 29 d'octubre.
La societat sovint relaciona l'exclusió residencial amb un fenomen íntimament vinculat al carrer. No obstant això, aquesta problemàtica és més complexa i abasta persones en condicions residencials o d'accés a l'habitatge precari. Si prenem el sensellarisme des d'una perspectiva ampla i dinàmica, descobrim que coexisteixen definicions de persones sense llar, que fan referència tant a la manca estricta d'un habitatge com a persones que fins i tot, tenint un sostre, no reuneixen les condicions mínimes per una integració social adequada i que, per tant, pot desembocar a llarg termini en una situació de sensellarisme. L'enquesta a persones sense llar del 2022, realitzada per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, anuncia que es van atendre 28.552 persones en centres assistencials d'allotjament i restauració. Reflecteix que aquesta xifra ha augmentat en un 24,5% respecte a 2012. Del total, el 23,3% són dones, un percentatge que augmenta gradualment i que des de Càritas ja anem constatant. Existeixen una sèrie de col·lectius més vulnerables a partir de l'exclusió social. Per exemple, aturats de llarga durada, persones immigrants, persones amb discapacitat, etc. Si portem aquesta realitat a la nostra, una illa turística, amb estacionalitat laboral i residencial, sumat als grans reptes de l'accés a l'habitatge, pel gran increment de preus i les difícils condicions de l'accés a un lloguer, ens porta al fet que durant el 2022 els equips de Càritas de Menorca van atendre des del programa d'habitatge social a 40 persones en el pisos social i es van realitzar una inversió de 55.683 euros. A més, es van concedir 14.992 euros en ajudes de subministraments i 54.539 en ajudes de lloguer. Enmig d'aquesta complexa realitat, veig necessari que les persones recuperin els seus drets més essencials i per acompanyar-los en aquest camí de restaurar les seves vides, és necessari que comparteixis la teva xarxa, el lema de la campanya Ningú sense llar d'aquest 2023. Tots i totes tenim molt a veure en la lluita per la justícia social i per la dignificació de totes les persones.
Després d'escoltar aquesta reflexió, els hi deim adeu.
I ho feim animant-los a col·laborar amb el Domun i a pregar pels missioners.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu!
Dos grups.
Vale.
Sí. Més o manco, crec que es manté el mateix nom.